Fabricació pròpia.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Eren els 90 i deixàvem enrere una època de movida madrilenya que va marcar, sens dubte, un punt d'inflexió al panorama musical. I després d'això, doncs, s'havia de donar prioritat a un nou moviment que entrava en força, un nou moviment musical que arrencava Espanya amb aquesta força, com dèiem, independent i alternatiu. Estem parlant de la música indie. De fet, va arribar a l'estat espanyol amb una clara influència de l'indie britànic que portava enganxant fort des dels mitjans dels 80. Grups com ara Los Fresones Rebeldes, Australian Blonde o, com no, el grup dels 90 per excel·lència, Los Planetas. Es van convertir, sens dubte, en clars referents en aquest gènere. I si ens fixem en el grup de Granada, neix justament a principis dels 90, quan un estudiant de sociologia i un de dret se n'adonen que els seus gustos musicals són molt semblants i decideixen, ara sí, formar un grup de música. D'aquesta manera, podem dir que Juan Rodríguez, Jota, i en Florent Muñoz es coneixien d'aquesta universitat de Granada, i així formen i neix Los Planetas. Un grup que, sens dubte, marca la història de la música espanyola i que ara el cineasta Isaac i la Cuesta expliquen el seu últim film, Segundo Premio. D'aquí una hora, el gironí Isaac i la Cuesta estarà amb nosaltres, al Fabricació Pròpia, per parlar-nos del per què va voler portar a la gran pantalla la vida d'aquest grup que, sens dubte, ens ha marcat a gairebé tots una miqueta la vida. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. La sotsdirecció un dia més del Fabricació Pròpia, Marta Jarque.
Bona tarda. Tinc moltes ganes que vingui l'Isaac, eh?
Moltes,
eh? Em ve molt de gust, perquè a més em sembla que hi ha moltes cançons a l'entrevista i les podrem escoltar totes, aquests tamassos dels planetes que hem escoltat tants cops.
Mare meva.
I escoltar-lo també serà un gust.
Escoltar i ballar, eh?
Ui, tant. Tu no sé si podràs ballar amb l'Isaac aquí a l'estudi.
Per què no?
Bueno, tu mateixa.
Home, Isaac i la Cuesta, de fet, ell és fan de Los Planetas,
sí.
No?
No només ell. Diuen que Pedro Sánchez i la reina Letícia també són fans dels Planetas, que és un dels seus grups preferits.
Doncs mira, li preguntarem a veure si han vist ja aquesta pel·lícula, Segundo Premio, que vindrà presentada. Aquí res, d'aquí una hora, ara ho dèiem, Isaac i la Cuesta, aquí al Fabricació. Els guions, Laura Coromines.
Bona tarda, com anem?
Tallant com ràpid. Amb
home, és que, escolta'm, això no es pot aguantar ja.
Quin contrast, amb Los Planetas.
Escolta'm.
Bueno, escolta, mira, cadascú el seu terreny, saps?
Sí, no, i tant. No. És el nostre indie, l'indie català.
L'indie català, sí. Mira, l'indie català saps qui és? En Francisco. Ell sí que és un bon indie català. Com estàs?
Fent l'indie.
Sí, no?
El que veig.
Fent
sí, i cantant el John Brown cada dia. Això sí que és veritat.
Ah, sí?
És un dels temes preferits de la Marina. Dels temes, eh?
Com fa l'indie?
La disco discografia de la Marina, no, John Brown, et destacaria.
Quin tema?
Ara estem amb... hem canviat una mica d'idioma. Li agrada Un elefante se balanceaba sobre la tela d'una araña.
Molt bé.
Políglota.
És més de la movida, no?
Exacte,
aquest?
Més sí. Dos planetes, seria
més
això.
Planetes, sí.
Sí, sí, no tant John Brown.
Sí. Bueno, saps qui és el John... com és? John Brown?
John Brown.
De Ràdio Estel, Ferran Capdevila, l'home de les targetes, des de la producció del directe, al món digital, Vanessa Carrasquilla i en José Matosas i la Paula Moreno, a l'univers sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Quan jo em planto al mig i dic amunt, 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 preparades, en allà hi ha un silenci tremendo, tu sents la meva veu, doncs pues estic afònica, eh? I a vegades les renyo, eh? Això ho repetireu tantes vegades com faci falta. Un darrere de l'altre, pam, 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 ara això, ara jo, ara jo.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Amunt, 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 amunt,
amunt, amunt,
amunt, amunt,
amunt.
Amunt, amunt, va.
Va, anem cap amunt, perquè repassem tot seguit rapidíssimament. Avui us hem d'explicar moltes coses. Tot el que passarà avui al Fabricació, fins a les 6 de la tarda, com ja sabeu, com sempre començarem repassant l'altra actualitat, això mai se'ns passa amb l'equip. Després, aquest dimecres, com també ja sabeu, Espanya repatriarà els cossos dels tres catalans morts en un atemptat aquest cap de setmana a l'Afganistan, divendres sí. Passat. Avui, doncs, la Marta parlarà sobre els viatges organitzats a l'Afganistan i també del seu possible risc en general. Parlarem, de fet, en parlarà la Marta amb el president del Saló Bitravel, que és el Martí Serrate, i ara sí, a 3:45... Avui, recordeu, Isaac i la cuesta al Fabricació.
Y eres más fuerte que todos nosotros. Tú eres un vampiro. Tú vas a seguir la música solo acompañado. Da igual. Así que deja de sufrir ya por cosas que en el fondo no te duelen.
Doncs sí, avui a Fabricació estarà amb nosaltres, com dèiem, el cineasta gironí per presentar-nos aquest segundo premio, la que va ser fa uns mesos, ja ho recordareu també, millor pel·lícula espanyola, millor direcció i millor muntatge al Festival de Cinema de Màlaga. Un retrat de la banda de rock alternatiu de Los Planetas. En un moment, Ejarque, crucial per la banda del grup.
Ui, tant.
Bé, de fet, aquest cap de setmana arriba a la gran pantalla aquest segundo premio i avui a Fabricació tindrem el seu director.
Preparades.
Sí que és una mica vallejo, això. A partir de les 4 continuarem parlant de pantalles aquí al Fabricació, en aquest cas de documentals, a Molga Vallejo. Però abans parlarem de l'anunci que ha fet avui a Espanya aquest matí, aquest mateix matí, després que Pedro Sánchez fes públic que dimarts que ve Espanya reconeixerà Palestina com a estat. En parlarem avui amb Mohamed Said. Ell és president d'Amics de Palestina a Barcelona. I abans d'arribar a les 5, la Rosa Maria Gené ens portarà una nova entitat social. De fet, avui parlarem del Servei de Famílies Col·laboradores, que és una entitat que dona un cop de mà a les famílies que ho necessitin. Estarà amb nosaltres la seva coordinadora. I a partir de les 5, a veure, us ho pregunto primer vosaltres. Com porteu això de gestionar la vostra agenda?
Fatal.
Fatal.
Molt malament.
Què?
No sé com fer-ho.
Sí, sí, jo també. Jo tinc tot atabaït. Sí que és veritat que les hores, si més no, les tinc organitzades, en el sentit que no solapo res.
Si tu fas un munt de coses.
Per això.
Vull dir que no pot
una ser... Una l'altra.
No pot ser que us gestionis malament.
Bueno.
Gestionis per, és l'enveja de l'equip.
Sí,
i tant.
Sí,
sí. És el model a seguir. Què entrevistaràs? A la Laura, Mercè?
A la Laura, també. A la Laura estarà amb nosaltres, també, a la taula.
Vinga.
Però també vindrà, saps qui vindrà, Jarque?
A veure.
Home, una coneguda de la casa. És la Lara Torrano,
home,
que ella és experta en protocol. I més important, sabeu què? És sobre quins són els esdeveniments més prioritaris, és a dir, aquells que hem d'assistir i aquells que no és tan obligatori, a vegades costa d'estriar. I, per mi, el més complicat, si em coneixeu una mica, doncs ho tindreu clar, i saber dir que no.
Sí, ara.
I com se diu aquest no, sabeu?
I no haver-te d'esperar fins a l'últim moment, perquè sempre anem pensant, bueno, va, potser no vaig tan cansada, potser arribo, i després, un minut abans de la quedada, envies el WhatsApp I dius que...
No, això no ho feu, no, eh?
Lleig.
Sí, això Rafa Sanauja diu que és fonraga.
Fa ràbia,
jo,
sí.
Jo no ho confirmaré. Bueno, doncs avui, com dèiem, tindrem la nostra experta en protocol, Ara Torrano. Laura, baixa també, si vols.
Home, i tant.
Com a experta del programa. I, com dèiem, això serà a les 5. I acabarem el programa avui amb el País Petit d'en Cesc Marginet.
Ciutadans de Catalunya! Ja sóc aquí!
Home, que avui ens portarà fins a Montblanc. Anirem a parar a Montblanc, a Tarragona. Home. I així, d'aquesta manera, arribarem a les 6 de la tarda. Minuts i ens situem a 3:45 de la tarda. Marta, preparada per la realitat paral·lela?
A punt.
Vinga, anem-hi. Marta, la realitat paral·lela d'avui. Parlaràs de pedals.
Sí, i no ens referim als dels ciclistes, que aquesta hora de la tarda, a les 14:41, ja deuen haver conquerit el centre de Girona. Com heu vist, cada vegada n'hi ha més, de ciclistes. Allò s'ha convertit, és com la sortida del Tour de France, que l'haurien de portar, bueno, ja cap a Girona.
És com el París Dakar, que cada any surt d'un lloc que no és ni París ni és Dakar.
Sí.
Doncs ja és això.
Sí, és el mateix.
De France, de
ho hem adoptat. Bé, em refereixo als pedals que ha anat encadenant al llarg dels seus 70 anys de vida l'Ernest August de Hannover, la destil·leria humana de la Baixa Saxònia. Avui, 22 de maig del 2024, es compleixen 20 anys del bonic enllaç entre l'aleshores príncep Felip de Borbó, que ara l'han ascendit a rei, i la Letícia Ortiz, que va entrar a la catedral de l'Almudena sent periodista com tu i jo, Mercè, i va sortir-ne convertida en princesa com passava en aquell programa de Lluvia d'Estrelles, us en recordeu?
Home.
Que entraven d'una manera i sortien... Doncs ella el mateix, però amb una mica més de glamour. Sortint de la princesa. Bé, les estrelles va ser el que... Ah, estaves fent Lluvia d'Estrelles?
Sí, un moment, és que ho hem passat per alt. O sigui, és zero... Ho heu reconegut?
Jo no, no, per això no l'he fet ni cas.
La cançó era Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, brillará. I llavors, quan tu es posaves davant de la porta aquella que s'obria i sortia
fum... Amb el fum,
sí. Sonava... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-trum.
Ah, sí?
Pa-pa-pa... Entrava i sortia... Mm-hmm. No el tens clar, Mercè?
Bueno. Continua.
No, que... nosaltres tenim aquí a la taula una estrella, però les estrelles va ser el que va veure el nostre protagonista d'avui, Ernst de Hannover, quan li va sonar el despertador a primera hora del matí d'aquell 22 de maig de l'any 2004. Era un dels convidats, recordareu, al casament reial, la cita de l'any de la Jet Set, que se celebrava poques hores més tard al centre de la ciutat, però ja sabeu que l'Ernest se li asseca, té un problema, se li asseca molt la boca, sobretot de nit, i pobret ha de beure en abundància per poder seguir parlant l'alemanya amb fluïdesa, perquè és un idioma complicat. El resultat, doncs aquell matí, així que li va sonar el despertador, va fer allò, el va apagar, no va fer l'esnús, no, no, yeah. va tirar el mòbil per la finestra, va capbussar-se els llençols i va obligar a la que continua sent la seva dona, la Carolina de Mònaco, a anar al casament amb els actuals reis d'Espanya sense acompanyant. Una de les moltes sonades absències de l'home, que hi veu doble i veu el doble, Ernest de Hannover.
Pam, pam, ara jo.
Si ens remuntem a fa 20 anys, a la capital de les Espanyes, també he de dir que l'Ernest de Hannover tampoc li van posar les coses fàcils. I és que el dia abans del casament es va celebrar una preboda on, per cert, sí que hi va assistir l'Ernest amb la seva dona, Kaori. Com sí. recordaràs, va ser una de les convidades més elegants de la festa. No sé si recordes més o menys el seu look.
Home, Marta, no es pot oblidar aquell look. Estem parlant d'un vestit bicolor de la col·lecció d'alta costura de Chanel, la seva marca fetix,
sí.
si no m'equivoco. Un vestit que reunia tot el necessari per brillar, gasa, llaços de ras i plomes. És el que es coneix com un tot el look estrus.
Era exactament...
Era... Fet, gràcies a mi, ara mateix. Mira, és com si m'ho hagués escrit algú altre.
És com sou els experts en moda, eh? Era exactament així. Sí, els dos, Uri, estaràs d'acord que feien molt goig, perquè a més de ser elegants, són molt guapos.
Sí.
Com a mínim fa 20 anys. Era una parella que feia molta patxoca. Total, que després de la festa oficial hi va haver una festa oficiosa a La Gavana. La Gavana. La discoteca de la Jet Set madrilenya, que, per cert, després de 5 anys tancada, ha tornat a obrir les seves portes aquest mes de gener.
Ja has estat, Mercè?
Oh, i tant.
És que la Mercè és de la Jet Set,
Jo tinc un passat Madrid...
I vas veure algun famós?
Alguna ploma, volies dir.
Bé, amb plomes o sense, algun famós?
Sí, home, allà sempre. Hi ha fotocol i allà sempre hi ha famosos. Allà hi ha el Fortuny, eh, Jarque?
Sí?
Són les dues discoteques. Que
és el Fortuny.
Fortuny és una de les sales més...
No, era Fortuny.
No ho sé. Més famoses.
Jo he anat al a Capital. Sí.
Home, Capital també.
Que hi ha una bomba d'aire que vas a patar el sostre.
Bé, atraccions, eh?
La visita del de Hannover a aquesta discoteca, a La Gavana, on potser va coincidir amb la Mercè, els va deixar tocats, i he de dir que aquesta gent de La Gavana van haver de baixar la persiana. Va esgotar totes les existències al bo de l'Ernest, i és que la discoteca Gavana del barri de Chamartín ja en aquella època comptava amb amplis reservats, 2.000 metres per ballar, i el que més devia interessar el de Hannover, que són entrades secretes perquè els clients VIP passessin desapercebuts. El segon Macallan, el Gavana, l'Ernest de Hannover ja devia oblidar què havia vingut a fer a Madrid i va dedicar tota la seva disciplina germànica a enxuclar alcohol com si fos un aspirador supersònic. Val a dir que la Carolina i l'Ernest segueixen casats, però estan separats des del 2008. L'Ernest... Mira, Mercè, t'he posat aquí el nom de l'Ernest perquè si et fa gràcia llegir-lo. Perquè és curiós, ja ho tens bé, ja. Aquí amb la Greta.
A veure...
És el...
Que em voleu matar, a mi. Jo ja us aviso que avui no em trobo molt bé,
És el seu nom oficial,
vaig,
eh?
Laura, mira com vaig.
Ja, abrigada, això no es veu mai aquí.
No estic
aquí.
Molt fi, voleu matar. Va, Ernest Ausprinz von Hannover, Herzog zu Braunschweig, un Lüneburg, Kodnickle, Prinz von Ganswitania, an Eichler.
Molt bé.
Doncs aquest bon home, que a partir d'ara direm Ernesto, té una relació amb la Clàudia Stylianopoulos des de l'any 2021. Ah. Us preguntareu, qui és la Clàudia? Doncs una escultora, atenció, espanyola, filla de la princesa de l'alta societat espanyola, però de nom Pitita Riduejo.
Que t'agrada, això, eh?
Sí, m'ha fet gràcia. Una dona...
Pitita.
I que sigui de l'alta societat.
Pitita.
Hauria pogut buscar una altra feina. Bé, una dona amb molts calés, que no falla, té una fundació per a la inclusió social, perquè aquesta gent que maneja quartos, els normalment els dedica doncs, a fer el món millor.
No blanqueja, no.
No, fan fundacions per la inserció. De fet, la parella, l'Ernesto i la filla de la Pitita, es van conèixer l'estiu del 21 a Eivissa, on segurament ella estava recaptant fons per la seva fundació benèfica. I l'Ernesto, doncs, ell què feia a Eivissa? Doncs sortir de festa. Per tot plegat, la parella passa cada vegada temporades més llargues a Madrid. Per tant, Mercè, si tu tornes al Gavana, potser un dia pels carrers d'allà de Chamartín te'l trobes. I ara que ha reobert doncs, aquesta discoteca, la Gavana, jo crec que l'Ernest hi acabarà de fer l'ou. Bé, us porto un grapadet de cosetes curioses de l'Ernest, avui que se celebra aquesta efemèride. Per exemple, a Hannover hi ha una cerveseria preciosa, immensa, que porta el seu nom, la Brauhaus Ernst August, oberta el 1986. He de dir que excel·lents ressenyes a Google. D'aquesta Brauhaus, d'aquesta cerveseria que porta el nom d'aquest bon home. Entre les ressenyes hi he trobat la d'un català, el Jordi Ostrell, que diu... Un clàssic de la bona cervesa. Diu, sempre que he visitat la ciutat, intento fer-hi un bon sopar. I és que ja sabeu que els catalans... pels catalans, què és? La teca.
El menjar.
El menjar. Més cosetes d'Ernest de Hannover. Va ser fotografiat orinant al pavelló de Turquia a l'Expo 2000, que potser no seria el que s'espera d'una personalitat del gènere.
Però aquests pavellons, a vegades, els lavabos estan a l'altra punta.
Hi ha molta cua, eh?
I això t'agafa com t'agafa.
És veritat. Doncs mira, això li va portar moltes crítiques. Molt bé, molt bé. També té l'entrada vetada a bars, restaurants i hotels de tot el món, com ara l'Hotel Palacio de los Duques Gran Melià, un dels allotjaments més exclusius de Madrid, on té l'entrada, com dèiem, prohibida per desavinences amb la direcció. Aquí he estat investigant, però no hi ha més especificacions.
N'altres s'han dit, la desavinença, no.
L'Ernst, però, surra per tot el món, fins i tot per Kènia, on l'any 2000 va rebre una multa d'atenció 450.000 euros per agredir el porter d'una discoteca de l'illa de Lamu, al nord del país, un refugi reservat per a milionaris. Però, clar, ell, com que és ric i influent, la multa li van acabar rebaixant els 2.000 euros. I anem acabant, perquè aquest home, la veritat, se'n podrien escriure 30 llibres, tota la Wikipedia en català. Bé, també ha tingut problemes amb el seu fill, a qui reclama diverses propietats a Hannover, i té problemes de salut. Ha patit pancreatitis, infeccions abdominals, operacions de cor, inflamacions de pàncreas i diverses hemorràgies internes que l'han obligat a caminar a la corda fluixa, però que miraculosament se n'ha sortit.
Sí, sí.
Els seus 70 anys segueix, com si fos un miracle, segueix en forma, com tants altres coetanis seus que també tenen 70 anys, per exemple, el Rosendo.
El cantant.
Jackie Chan.
Carai.
Angela Merkel o Bertín Osborne. A mi m'agradaria molt imaginar-me Ernst de Hannover convidant a Gavana a la discoteca, a tota aquesta colla, per celebrar plegats, doncs això, el seu 70 aniversari.
Déu-n'hi-do, quina festa a Gavana. 8 minuts falta per arribar al punt de les 3 de la tarda. Gràcies, Harry, per aquesta realitat paral·lela. I ara anem cap a allò de l'Uri, que no es pot treure del
Ui.
Cap.
Va,
anem-hi. Com ho resumim, això?
Com ho resumim? Ho resumim?
No.
És l'enèsima vegada que començo aquesta secció dient que no m'agraden els canvis. Jo crec que és una cosa que ha quedat clara, sí, però que no em canso de repetir.
Això, qui et coneix una miqueta...
I cada cop menys, eh? Cada cop els tolero menys. Prova d'això n'és el meu immobilisme estoic vers les modes i tendències en general, que és quedar-se quiet, et dona la raó cíclicament. És com ser president de torn de la Unió Europea. Durant una temporada tu tens raó, després no la tens fins al cap de molts anys. Un altre exemple és la meva militància desacomplexada en contra de la música urbana.
Ah, urban.
Jo crec que amb Bach es va acabar la música. L'altre ja és una
arriscat,
mena de reinvenció,
eh?
Però
bueno. No, bueno, els planetes de l'això ho admets.
Excepte els planetes, que és un grup que m'encanta.
Molt bé, molt bé.
També ho corrobora el fet que la majoria de comptes d'Instagram que els que estic subscrit, a part dels de ceràmica xinesa, estan relacionats amb els anys 80 i 90. I love 80s, música dels 90, jo fui a la EGB, o el fet que jo tinc Instagram i no tinc TikTok també és una cosa com de viajo, que no vol canvis. I d'aquí plora la criatura, perquè a base de veure posts on rememoren pel·lícules, sèries, cançons, joguines i diferents ítems dels anys 80 i 90 del segle passat, he arribat a la següent conclusió. Crec que està plenament justificada la creació d'una nova subsecció que promet tenir un èxit similar al racó dels animalons i a la joia de la corona Pret a Porter.
Per què es fan aquestes coses sense jo saber?
Perquè segurament les bateries llavors tenen un dia de vida.
Què són aquests aplaudiments?
Explosió de júbilo. Per tant, sense més dilació, permeteu-me que us presenti aquest nou espai.
Voleu matar. Això m'agrada.
Coses d'antes, que eren pitjors que les d'ara,
sí,
però que molaven molt més.
És que, saps què passa? Que el Bandarra té tan bona veu.
Sí. Sí.
Però és que, a més,
convenç.
Ha agafat molt el to dels 80, jo trobo, eh? Amb aquest jingle.
Que jo sóc allà, jo
fas
segueixo
bé,
allà. Gràcies, companyes. Aquest és un espai per a nostàlgics empadreïts on podrem compartir tot allò que tenien de bo les dècades pretèrites. Potser no és veritat que qualsevol temps passat fou millor, però jo us asseguro que molava molt més. Vet aquí la prova número 1 del meu al·legat antipàs del temps. La idea és presentar cada setmana un element i avui inaugurarem aquest espai amb... El telèfon. Ah!
Hòstia.
És potser la pitjor cançó, de Stevie Wonder, haig de dir, però amb el temps, mira...
Ai, a mi m'encanta.
Sí?
Molt.
Mira, quina pastelada.
Sí, m'ho has tret de la boca.
Ah, sí, no us agrada?
Una mica dolçó, eh?
Bueno, bueno, és bonic, és maca.
No, i tant, per començar secció.
A veure,
m'has de convèncer, eh? Perquè si no demà...
Ja
demà
penso.
No. Dimecres que ve, perquè això representa que és setmanal.
Sí, en principi.
Sí, clar.
O anual.
Mira, com si haguessin llegit el guió, Mercè, he pensat que si les altres instàncies s'oposen a la continuïtat d'aquest espai, cosa més que probable i segurament del tot justificada, també, com a mínim em trauré del cap aquesta setmana el que és l'exemple més clar que hi ha coses que han evolucionat tecnològicament però que eren molt millor abans. Val? Per tant, cremo aquest cartutxo i que sigui el que Déu vulgui. Vull partir de la idea que vaig trobar al compte d'Instagram Return to 80s, que diu així: els nens d'avui en dia només volen el darrer model d'iPhone. Quan jo era petit, tot el que volia és aquest telèfon en forma d'hamburguesa.
Oi, sí.
És
veritat.
Preciós.
Aviam, jo recordo passejar per l'Avinguda Meritxell d'Andorra, que per mi era el futur.
Avinguda Meritxell d'Andorra?
Sí, home. L'Avinguda de les botigues.
Ui, no tinc constància. No,
per a farmàcia.
Farmàcia per a farmàcies.
Ara t'ho dic.
És la farmàcia per a farmàcia Sant
Roger. El carrer gran d'Andorra, si, hi havia milions de botigues de tecnologia i de
joguines. Si tu ets
joguines,
gran, has d'estar a l'Avinguda Meritxell d'Andorra.
Ah, sí?
Això és així.
Jo recordo parar a cada aparador d'electrònica i embogir amb els diferents models de telèfon.
Se m'ha descordat el pantaló.
Veus?
De l'emoció. No m'estranya. Escolta, i Escaldes també, eh?
Sí.
Te recordes aquell... que no sé com es diu aquella avinguda, també, que estava tot ple de botigues de...
L'avinguda d'Escaldes?
No sé. Pot ser.
Bueno. Ara m'agafes amb contrapeu. En veu tenir cap d'aquests models de telèfons d'antes?
No.
No va arribar, això, Bagà?
No va arribar, però el desig el sí, que va arribar.
Ah,
o sigui, sí, allà també se n'alava.
Sí?
Però pot ser que hi haguessin diverses formes.
Home,
que no...
Mercè,
què?
És com si haguessis llegit el guió, perquè t'anava a parlar de les formes. Formes de tomàquet, formes de plàtan, formes de caixetó de patates fregides del McDonald's,
sí.
Formes d'animals, com ara una granota, que obria la boca. Tot això... Sí, home, animals que s'obrien per la meitat.
Sí.
Que tu miraves allà i deies, carai, quina figura tan bonica.
Sí.
Era un telèfon. No ho veies a venir, això, eh? I, per mi, la millor que és la forma d'hamburguesa, perquè l'hamburguesa era com la icona dels Estats Units de la indústria del cinema dels 80, i això és el cim del molar.
És veritat.
Algunes peculiaritats d'aquest ítem. Aviam, en aparença era una hamburguesa que s'obria per la meitat amb el mètode conegut com a clamshell phone. En castellà, telèfono de concha.
Sí.
En català en diem cluïssa. I a l'interior amagava una llesca de pa, la llesca de pa inferior, amagava els botons per marcar el... i el micròfon, sí? I a la llesca superior hi amagava l'altaveu.
Clar.
Tu veies una hamburguesa que pretenia semblar real.
Sí.
Potser de prop...
No, a l'Ernest de Hanover segurament hi veuria una hamburguesa real.
Hagués agafat per trucar al servei d'habitacions i hagués dit, carai, si tinc l'hamburguesa aquí. Iñaca, que xalada. Estem parlant d'un model que ja era un prodigi tecnològic perquè tenia marcació per botons, no marcació per disc. Per tant, això ja era futur. De manera que allò que està tan de moda ara, anomenat l'experiència del client, es limitava a tenir la sensació de parlar per una hamburguesa. Però era una experiència molt genuïna.
Et fa gràcia a si mateix. A mi el que més em fa gràcia d'aquesta secció és veure com la fa l'Uri.
És ell.
Vull dir, són bromes per mi.
És així. És això,
sí, sí.
És així.
Jo crec que un oient, un, entre Andorra
content
i Catalunya, estarà dient tota la raó. Aquest noi sap el que
ha de continuar amb aquesta secció.
Veus? Ja veuràs quan arribaran postals i cartes de mà. Una sensació que només es disfrutava l'usuari en qüestió. Perquè estem parlant d'un telèfon fixe, val? Tu no te'l pots endur al col·le i molar, aquest telèfon.
No,
no pots sortir... Bueno, te'l pots sortir, però no pots trucar ningú.
I en aquella època no et podies fer selfies.
Amb l'hamburguesa.
Clar.
Has de decidir què vols, molar a fora o disfrutar a tu casa, però poder trucar per telèfon. Yeah. Una experiència que podies disfrutar en comptades ocasions, perquè antes cada trucada valia un pico.
Clar.
No és com ara, que tenim...
No era gratis.
No, home, no. Jo recordo els crits que feien els meus pares des del menjador exigint que pengés el telèfon mentre jo seia al terra del passadís parlant amb els meus amics i impedint el pas de qualsevol persona que passava per casa. Si tu volies anar a la cuina, havies de passar per sobre meu, que estava allà.
Això és un clàssic, eh?
Nen, que t'he dit que pengis. Sí. I no hi havia manera de penjar. L'opció era compartir la despesa. No ho havia fet, això de... Ara truca amb tu.
Sí.
Que ara porto una estoneta parlant. saps? I que se'm renyen. Ara truca amb tu i que et renyen a tu. I després tornaré a trucar jo. I si allargaves la trucada sí. fins a l'infinit.
Jo sí que ho havia fet
molts cops. Dit, tu?
Sí, 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 sí. I bueno, encara me'ls sé de memòria, els telèfons.
Aquesta és l'altra. En sabem telèfons de fixes,
però, sí, sí,
però no els mòbils, eh?
Oh, bueno, però quan érem més jove encara no tenia mòbil, llavors necessitava trucar amb el telèfon fixe.
I potser vagar
no,
el futur va arribar més tard.
Jo crec que més o menys, eh? Però clar...
Bueno, aviam, sou la porta a Andorra, eh? Túnel del Cadí.
Em queda mitja hora, Andorra.
El futur quedava sí, sí. mitja hora. A dia d'avui tenim tarifa plana, infinites aplicacions gratuïtes. Gratuïtes o no, perquè quan una cosa és gratuïta...
Vol dir que...
És que el producte ets tu.
Connexió 5G per parlar amb qualsevol racó del món, fins i tot fer videotrucades. I el que fem és enviar emoticones, abreviatures i textos amb faltes d'ortografia. Que vam quedar que no és cap problema ara, perquè les...
No, ara es pot.
És per tot això que reivindico el telèfon fixe en forma d'hamburguesa, perquè sent objectivament pitjor a nivell tecnològic que els seus descendents actuals, complia perfectament amb la seva funció, que és la de comunicar. I prou. Tu truques pel telèfon i ja està.
Ja està.
I tu et senties com en Daniel LaRusso, a Karate Kid... O en Data,
sí.
els Goonies,
sí, home,
perquè
sí,
tenies
sí.
una hamburguesa tecnològica a les teves mans amb la que podies parlar, i això sí que era experiència del consumidor, i no les bajanades que ens venen ara. And I mean it, Mercè, from the bottom of my heart.
Què diu el noi de sort? Què? Quina targeta li posem?
Ja ho he oblidat, lo de les targetes, en Ferran. Ja he fet molt il·lusió el primer dia, però...
No, l'esteva mà, eh? No sé, no ara s'ha entrat la groga i ara que tu tens millor
gràcia. Oh, cas, oh, oita!
Verda? Vinga, tot això que tens.
Però, almenys avui.
Diu Hulk, al final.
Jugon.
Ah, Jugon. Molt bé.
Tu doncs, què en dius, Mercè?
Jo, no ho sé, ho hem de pensar.
Està parlant amb les altes, altes estances.
Les altes, altes, altes.
A casa, els telèfons fixes tenien un cordill.
Sí.
De 20 quilòmetres.
Això és molt americà, també. Que anaves de la cuina al lavabo i tornaves.
Que tu em portaves per poder
parlar. Era pràcticament un mòbil.
Clar. Sí.
Però, perdona, jo, Cauró, m'he quedat una mica pillada amb tu, eh? Perquè jo recordo que jo trucava a la nostra època, Francisco, sí. que són de la quinta, amb aquells telèfons, no?, i que trucaves al noi que t'agradava. Mm-hmm. Allò sí que era passar-ho...
I havies de parlar amb el seu pare o sa mare, eh? Primer. Que hi és en...
Que, clar, això tu...
Però com hi volíeu parlar, si no? No tenia mòbil, jo.
Clar.
Era molt petit, eh? Us estic parlant de... Bueno,
ja
un petit, fins als dos... És que jo vaig tenir mòbil tard, perquè ho vaig triar, eh?
Molt bé.
Molt bé.
15 a 16.
Molt bé.
Eh.
Molt bé. Això ha de ser així. Escolta, parlant de... Mira, saps què m'ha agradat que facis aquesta secció per fer coses d'antes? Perquè ja saps que tornen les coses d'antes. No sé si ho sabíeu, però tornen als autocinemes.
Això sí que em fa il·lusió.
No he anat mai, em faré tanta il·lusió.
Que sí? Doncs vinga, va, us hi portem. Perquè després de la publicitat, penúltima hora, des de l'Hospitalet de l'Infant, que allà s'instaurarà un nou autocinema. I és per això que avui el nostre corresponsal a l'Hospitalet de l'Infant és en Joan, que és del Centre d'Autorrentat de Cotxes i Pneumàtics Autoboxes. Després de la publicitat.
Ràdio Estel. El moment perfecte per escoltar-nos el tries tu. Entra a radioestel.cat i clica a Ràdio a la Carta. T'hi esperen tots els nostres programes perquè els escoltis quan tu vulguis. És la Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Quatre minuts que passen de les 3 del migdia, ara ho dèiem, tornen als autocinemes. L'Hospitalet de l'Infant en tindrà un per primera vegada, Ejarque, i l'estrenarà aquest cap de setmana.
Mm.
Saps amb quina pel·lícula s'estrenen?
A veure, una d'acció?
Molt bé.
Ah, sí?
Sí, amb la projecció de Top Gun.
Home.
Maverick, eh? Però la
bona.
Segona.
Bon, però... Uf.
Què?
Va encantar a mi aquesta
pel·lícula.
Moltíssim. Vaig riure, potser no és per riure, però em va fer molta gràcia.
Ah, sí?
Sí, perquè, bueno, jo crec que inclús és una paròdia de la Top Gun inicial.
Cada dia, que l'entenc una mica menys.
No, és impossible d'entendre. Però, escolta, el Tom Cruise està com si tingués 15 anys.
No, no canvia mai. Això és Missió Impossible, que no hi canvies. Va, es tracta... Què, ja està, no, amb la música?
Què està sonant?
Home, però Top Gun, què vols? Va, posa-la una mica, va. Va, que avui com no anem tard, saps? Bueno, és igual. Escolteu, es tracta d'una iniciativa de l'Associació de Joves del Municipi, de l'Hospitalet de l'Infant, que espera que aquest dissabte ja hi assisteixin 300 persones. Molt bé. El nostre corresponsal a l'Hospitalet de l'Infant podria ser un dels màxims beneficiats per allò que en diuen llocs de feina indirecta. Sabeu allò que diuen?
Sí, bueno, això, rebota i explota.
Això està bé. Ell és en Joan, que és del Centre d'Autorrentat de Cotxes i Pneumàtics Autoboxers.
Bona.
Joan.
Hola, bones.
Què tal, Joan? Escolta, com ha anat el matí al taller?
Bueno, bé, tranquil·let. Sí? Mm, sin pinxassos, alguna rodeta...
Carai.
I tot va sobre rodes, sempre.
Molt bé.
Sí. Clar, és que és fantàstic, Joan, bravo. Bravo. Escolta, el servei d'autorrentat ha col·lapsat una mica, perquè imagino que tothom vol tenir el cotxe net per dissabte.
Sí, bueno, què? Falta que caigui algun colom més... Però, bueno, sí.
Un colom que cagui, sí. Ah, escolta'm, sí. Perquè, o sigui, aquesta notícia que, o sigui, en parleu, no? Se'n parla a l'Hospitalet de l'Infant, no? Que tornen aquests autocinemes, o no, Joan?
Sí, home, fa il·lusió que sempre facin alguna cosa per al jovent i per tothom, al fi i al cap. Tot el que mogui la gent i sigui estar entre nosaltres aquí o que vingui gent de fora, doncs, sí, és positiu pel poble.
Escolta, quin és ara, diguéssim, doncs, la taca, no sé com dir-ho, no? La brutícia que més costa de marxar dels cotxes. Joan.
Els insectes.
Sí que és veritat, eh?
Cada cop són més grossos, eh?
Sí, jo tinc una màquina especial que té dos productes, un de llimpiar llantes i un altre de llimpiar insectes.
Molt bé.
L'escova, i quan passes la càrcer, doncs se'n va. Sí.
Càrcer, eh? Això és a pressió, si no, no hi ha res a fer.
Càrcer. Sí, és el millor.
I, escolta, Joan, la resina dels arbres, com la treus tu dels cotxes?
Sí, això també és el més punyetero que hi ha.
Punyetero, eh? Sí. Com us ho feu?
Pues hi ha un spray especial per resines.
Té tot.
Ho apliques i amb un drapet i una mica de paciència, pues, se treu.
Molt bé. Escolta, els descapotables, clar, ho dèiem, feien broma amb tu, però a veure, nosaltres, perquè tenim com el referent, no?, dels autocinemes, podrien dir que són els millors seients per anar a l'autocine.
Sí, el teixo solar, també.
Ah, això claro. També.
Molt bona.
Sí, sí.
El caparro per allí.
Qui truquen? Què és això? Què és aquest so, Joan?
Això és un avisador.
De què t'avisa?
Estic liat i m'avisa si entra algú a l'oficina sense que jo ho vegi, doncs, si estic al tant.
Ah, t'ha entrat algú. Que és un descapotable pel dissabte?
No, però tinc un teixo solar, doncs això, a lo millor pues, el trec i que entri el Dolby Round per allí.
Clar. Mira, Joan, saps què passa? Que, mira, t'haurem de fer servir més com a corresponsal, perquè sí, els oients t'estan escoltant i ens han enviat com moltes preguntes per tu. Mira, pregunta pel Joan. Diu, cada quants quilòmetres s'ha de canviar un pneumàtic, Joan? Saps, t'estan aprofitant, eh?
Això depèn del peu de cada un i de les curves que facis.
Ah, no. Clar.
Si vas com un vell i tranquil·lament, pues, te duraran el doble que si vas com un jove, tot disparat.
Claro,
pues,
un bot.
És relatiu.
Clar. Sí. Bueno, escolta'm, tu t'agrada aquesta pel·lícula que es projectarà, aquest Top Gun Maverick, o no? Trobes que està ben triada o no per estrenar?
Encara aquests... no l'he vist, ja t'ho diré.
Ah, mira.
Tens l'ocasió perfecta. A mi m'agrada molt, Joan.
Sí.
Jo te la recomano.
Perquè mira, per 5 eurets, tu...
Ah, 5 eurets costa?
Està bé, però bona. Popular.
Sí. Ja podia pagar la central, eh? Aquí sobren calés, però bueno, és igual.
Escolta, i aquests 5 eurets, què és?
La joventut, sí. Rai.
Clar, això sí que és veritat, que tot bueno, intentem arribar tot, Joan. Què t'inclouen aquests 5 eurets? A veure la pel·lícula, una mica crispeta, Joan, o no?
Suposo que entrar al cotxe per la porta... i aparcar el camp de futbol. Ah. Potser si hi ha massa gent hauran de fer un altre camp de futbol.
Ah. 300 persones, eh? Està previst.
Bueno, estarà bé.
Vés-hi d'hora a buscar lloc. Escolta, Joan, demanem sempre als nostres corresponsals una previsió del temps i del trànsit a aquesta hora, des de l'Hospitalet de l'Infant. Recordem, eh? El Joan és del Centre d'Autorrentat de Cotxes i Pneumàtics Actoboxes.
S'està liat, eh?
Ah?
Què dius ara?
Vols que et digui? Quin temps fa?
Sí.
Pues mira, aquí sempre fa vent i sempre et fot de cara. Així que malament.
Molt bé.
Aquí, una mica de núvol... Hi ha eclipse solar, eclipse lunar...
Carai, noi.
Ah, sí?
Home, clar, perquè té el sostre, ho veu tot, clar. Clar, és això, sí, això és així, Joan. Joan, i de trànsit com anem?
El trànsit... Pues ara més tranquil, però aquí es forma un cul d'ampolla sempre quan surten del col els nens.
Ah, d'aquí una horeta.
I, bueno, sembla que en lloc d'un enginyer de camins ho va fer un pastor. Un pastor de cabres.
Oi. Joan, reivindicatiu, eh? Bueno.
Però bueno, no passa res.
Bueno, no passa res. Escolta, Joan, que vagi de gust la pel·lícula, eh? Ja et trucarem un altre dia i ens expliques si t'ha agradat o no.
Vale, molt bé.
Sí?
Ja us diré.
Vale, vinga, Joan, una abraçada. Gràcies.
Gràcies.
Tu, Joan.
Trempat, el Joan.
Molt, home, és que és preciós, sí. Això, que té aquests aparatos que tenen per netejar el cotxe, sí, que tu pots entrar-hi dins, aquells túnels.
T'agrada,
sí,
això, eh?
Sí. Sí, home, quan ets, bueno, ara també, no?
I de grandeta.
Quan ets petita i quan ets grandeta, també.
Sí que feia goig, quedar-te dins el cotxe.
Oh, sí. N'hi ha amb llums, eh,
sí.
I tot.
Sí.
Oh, xulo. Va, 5 minuts que ens separen d'un quart de 4 de la tarda. Anem cap a un túnel de nou. No fem un viatge en el temps.
En el temps. Doncs vinga, va, avui fins al 2009, si us sembla.
Vinga, anem-hi. A la Harky això no li va, eh?
Gràcies, Harky, gràcies.
No la trobarem.
Pobre.
Home, és que escolta'm.
Ara et sap greu? Ara això et sap greu? No, ja.
Mira, tal dia com avui, sí, el 22 de maig de 2009, hi havia una nena de Nova Zelanda, la Pia, de només 3 anys, que va comprar involuntàriament un producte per internet amb la targeta de la seva mare. La Pia resulta que va entrar en una subhasta mentre jugava amb l'ordinador familiar. La seva mare ho tenia obert perquè hi havia comprat diverses joguines abans. I quan la nena va prémer el botó del ratolí, va donar el seu vistiplau a adquirir una excavadora de $12,000.
Una excavadora...
Que... Vosaltres us sentiu tan desafinat com ho sento jo?
No,
bueno. Queda bé, queda bé.
Sí, no? Vosaltres... Desafinat. Ens ho preguntes a nosaltres.
Sí, no sé.
Som els primers que desafinem, excepte el Francisco.
Ara. És per això que no vols cantar, no vols compartir la teva veu amb gent que desafina, eh?
No és això. En tot cas, com bé deu saber-hi, sí, els nens no se'ls pot deixar sols.
En
perquè
absolut.
Ens agrada pensar que quan estan sense la supervisió dels adults, llegeixen llibres o miren àlbums il·lustrats, que dibuixen, pinten i juguen amb les seves joguines, fan trencaclosques, manualitats, jocs de taules, disfressen, eh? Coses així. Però mai pensem que compraran una excavadora i menys quan tenen només 3 anys. Però per sort, el 2016 algú va tenir la brillant idea de fer un programa que pren testimoni del que fan els infants quan ningú no els veu. Sabeu de quin programa us parlo? És de televisió? De La vida secreta de los niños?
Ai, això em sona, eh?
Canal 0 de Movistar Plus.
En nuestra escuela infantil convivirán un total de 10 niños de entre 4 y 5 años. De su mano descubriremos un mundo secreto para los adultos.
¿Qué le has dicho?
Hola.
Esta es una ocasión sin precedentes para observar cómo aprenden.
Mira, m'informen que ara el podeu trobar a Netflix. La veritat és que val molt la pena perquè agafar els...
Bueno, qui t'ha informat d'això?
Mira, la Paula.
Que és cosa de
que ho has vist, Paula?
És cosa de niños.
No? Potser surt ella, que és tan jove.
Sí. Ah, jo crec que és això.
Mira, del 2016, què sí, tenia sí. La Paula?
Dos anys.
Tres anys per comprar una excavadora. Sí, sí,
sí. Aquest programa resulta que busca respondre com són i com actuen els nens quan estan amb els seus pares, com es relacionen i com mostren les seves emocions i comencen a forjar la seva personalitat. El punt de partida d'aquesta sèrie documental eren 10 infants de 4 a 5 anys que es veuen per primera vegada a l'escola. Per sort, el programa no utilitzava ordinadors i no tenim cap episodi on un dels nens compri alguna cosa de milers d'euros amb la targeta dels seus pares, però sí que va testimoniar perletes com la següent.
Esta màquina de caramelos
no la podemos tocar.
¿Por qué?
Hasta que no volvamos, Sergio y yo, que vamos a ir a por una cosa que se nos ha olvidado.
Ah. Pobrets.
Recordad que no os podéis levantar a tocar la màquina.
Recordar-lo, eh?
Quantes normes, eh?
Morissons.
Ja veieu, però, que les instruccions eren clares. Hi ha una màquina plena de llaminadures de colors al mig de la sala i ha de restar intacta mentre els monitors se'n van a buscar el que sigui que s'han deixat fora.
A mi em dius això a dia d'avui i ja estic volent tocar la màquina.
Allà. És que, a més, els hi han dit que no s'aixequin, eh, del lloc on són. Sí. Si us hi heu fixat, hi ha una nena que enmig de l'explicació demana per què.
Per què?
Claro.
Ella és la Tessa, com diu Carles Porta, que deu-vos amb aquest nom, que el recuperarem més endavant. De fet, és la protagonista d'aquesta història. Sorprenentment, els infants continuen jugant al joc o al lloc on s'han quedat, tot i això sí que tenen en compte la màquina de llaminadures i fan com si la toquessin des de lluny. Ah. Allò que fan uns riures de... Sí, els fa riure, però no cauen amb la temptació. Fins que passa el següent. Els adults que sentireu són els que estan observant des de fora per analitzar els comportaments dels infants.
Tessa.
La Tessa ha tocat, eh?
Ai. Ai, 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 ai.
La màquina desbocada. Aquest soroll...
Què són aquests crits?
I ara què? Que és una infiltrada, la Tessa.
La Tessa, pobra.
He sentit un adult que deia Tessa, com dient, donant l'ordre.
Sí, no, perquè aquesta no... aquests són els que estan mirant-s'ho des de fora. Diu, ui, s'aixeca la Tessa.
Vam.
Això és incontrolable. La Tessa està mirant d'intentar bloquejar tota aquesta sortida desbocada de llaminadures. És que ningú li havia demanat per què ho havia de fer. Clar, ella ho havia de provar. Què passarà?
Doncs mira. Un motiu.
Exacte.
Ho havia de provar.
Toca la màquina de llaminadures amb la mala sort que totes comencen a baixar sense aturador, com si fos una cascada, però de colors i dolçor. I el que pot ser una alegria pels infants, perquè dius, ostres, tu, ara tot de llaminadures per menjar, esdevé un autèntic malson per d'altres. Aquest que sentim se'n va directe a una altra sala amb les mans als ulls i va dient que no puedo mirar perquè està tan angoixat per quan arribin els monitors i es trobin l'espectacle.
El nen patidor ja, pobret.
I la Tessa placa pateix. De fet, continua angoixada la pobra i demana que tothom contribueixi a esborrar el crim.
¿Qué vamos a hacer?
Comérnoslo.
Pobre. Ai. Mira la Paula.
Por tu culpa, diu.
Que li agraden aquestes coses.
Por tu culpa.
Clar, clar, n'hi ha una amiga que li ha dit por tu culpa.
L'incrimina.
Home, això... Mentre uns, però, li estan recriminant a la Tessa el que ha fet, a d'altres ja els ha pujat el sucre, ja veureu.
¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta!
Oh, noi!
Està a tope, està a tope.
Que t'han convidat.
Això, però és molt bo per veure les personalitats de cada un.
Sí, ara. Sí. I de cop, quan la Tessa pensava que res podia anar pitjor, arriba el moment temut, arriben els monitors.
Ai.
Vosaltres recordeu el moment en què estava tota la classe esvalotada i de cop n'hi havia un que arribava... I deia, escolta'm, que ve el professor.
I tant.
En tot cas, tots se'n van de la sala i s'amaguen a dins d'una piscina de boles.
Chicos, esconderos, que vienen ya. Es fantasma aquí. Venid. Tessa, Tessa. Ha sido Tessa.
L'està culpant.
Oh, llet.
Ha sido Tessa.
Sí, sí, jo no pienso caer solo.
Bueno, és que a veure, qui ha sigut? No ha sigut pas ell?
Això és una vida com un temple.
Ara.
També ningú li ha preguntat, eh?
Per què?
Exacte.
Però ja diu la Tessa, per si acaso.
Per molt que tots haguéssim menjat llaminadures a tort i a dret, el terra era una bassa de caramels de colors, o sigui, que allò es veia a plena vista.
Evident.
Sí, i per si això fos poc, els companys de la Tessa l'acabaven delatant, no sigui que poguessin arribar a pringar també. Ella, però, després de tant plorar, s'ha oblidat ja de què plora, i quan li demanen què li ha passat, respon el següent.
¿Qué ha pasado, Tessa?
¿Qué ha pasado, Tessa?
¿Qué ha pasado?
Ay.
¿Qué te pasa?
Pobreta. Sí.
¿Por qué lloras?
Ya
Me ha pegado.
Me ha pegado Ñeco. En Eco.
En Eco.
Sí, sí.
El que s'ha xivat.
No, era un altre. Ah. Era un altre. El que estava fent la nostra amiga era dissimular perquè si havien d'esbroncar algú no fos a ella.
Cortina de fum, eh?
Ara. Per sort, els monitors són molt benèvols i acaben concloent que la màquina estava espatllada, per tant, aquest merder no és culpa de ningú, eh? Allò de, hòstia.
Carai.
Sí, sí. Així que tots plegats fan una bona valoració de l'assumpto.
Yo no quería que me vinieras cuando se me cayeran los caramelos.
Yo estaba soltando todos los caramelos.
¿Cuántos caramelos han caído?
39, 43...
Aquest és el que s'ha xivat.
4, fiesta, 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 fiesta.
Continua amb
l'estat. 139, 44, 139... Era una pintina de bola de caramelo!
Penseu que aquesta nena que diu fiesta, 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 aquí posa els ulls d'allò que els desenfoca, o sigui,
de
comença...
Eh?
Sí, 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 vull dir, el sucre li ha fet molt mal. Res, en vista del que hi ha, si quan els infants es queden sols han de gastar-se milers d'euros o desbloquejar una màquina de xutxes, jo tinc clar que trigo. No sé si vosaltres també. Ja ho veieu, vigileu en deixar els vostres crios sols, que el millor que pot passar és que s'afartin de llaminadures.
Mira, que deies de llaminadures, també és un clàssic, eh, no? L'autocinema. Marta, que tu segur que vas preparada, eh? Per al cinema.
Sí, sí.
Què te compres?
És molt crispetes i després dolç per fer una mica el contrast. Mm-hmm. Alguna llengua de gat, algun tutxet d'aquells que piquen, però, i Coca-Cola, perquè si, això ha de baixar.
Oh,
no. I la pel·li és el de menys, eh? La pel·li és el de menys.
M'encanta. I clar, això ho fas baixar amb Coca-Cola.
Oh, i tant.
Oh, i tant. Escolteu, moltes gràcies per les vintage. Tota una experiència. I ara mateix 9 minuts que ens separen de 2:15. Anem a la Paula. Què fa la Paula? Estàs mirant la
vol
vida.
Vol comprar una excavadora.
No, entrades per l'autocine, eh?
Clar, clar. Posa'ns una mica de música, Paula. 9 minuts que ens separen de 2:15 de 4 de la tarda. Anem a fer la digestió avui i us parlem, sens dubte, bueno, no, treu la música. Amb una notícia que avui, Harke, doncs, us han explicat des dels companys informatius.
Exacte, aquest assassinat dels tres catalans de viatge a l'Afganistan, que ens ha fet preguntar també el Fabricació si es pot viatjar tot arreu, si ho pot fer tothom i amb quines condicions. De tot plegat en parlarem uns minuts amb el director del Saló B-Travel, que és el Martí Serrate.
Vinga, doncs ara tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, com ho dèiem, l'assassinat de tres catalans de viatge a l'Afganistan ens fa preguntar avui si es pot viatjar tot arreu, eh, Harke? Si ho pot fer tothom, i sobretot amb quines condicions, no? I també preparació, això també se n'ha parlat molt, de si s'ha d'anar a determinats destins o no. Bé, també si les agències de viatges haurien de poder vendre productes que poden ser perillosos pel viatger o fins i tot poc ètics.
Exacte, no, recordem també aquest fotògraf assassinat que estava, si no m'equivoco, a l'Àfrica. I bé, són tot notícies que ens arriben, a més a més, a les portes de l'estiu en aquest sector turístic que hi té molt a dir i, de fet, afectats per les darreres notícies i a les portes de la campanya d'estiu, doncs recomanen prudència a l'hora de viatjar, però alhora tampoc crear alarma social. Per tot plegat, saludem a aquesta hora el director del Saló Bitravel, que és el Martí Serrate. Martí, bona tarda, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Tu diries, Martí, que es pot viatjar tot arreu? Que aquesta una mica seria la mare dels ous.
Sí, sí, que aquesta és la pregunta del millor, no? Però vull dir que nosaltres, en regim amb les comunicacions i les recomanacions que es fa al Ministeri d'Afers Exteriors, no? O sigui, que comparteix a la seva web, en el qual, vull dir, bueno, pues, recomana pues, no viatjar a aquest país o no viatjar a aquest altre país, i això és el que a nosaltres ens marca una mica la normativa, no? Nosaltres tenim que informar els consumidors i després, bueno, baix aquest concepte, si el consumidor decideix anar, responsabilitat d'ell, no? Perquè si no assumiríem el 100% de la responsabilitat si passés alguna cosa, com hi ha molts casos, no? I precedents, pues seria la culpa de l'Agència de Viatges segons la llei que exigeix a Europa.
Martí, tu diries que a l'hora de viatjar a aquests països, com ara l'Afganistan, alguns països també africans, alguns països on, del sud-est asiàtic, potser que també en algunes zones hi ha conflictes armats, diries que aquests països és especialment recomanable viatjar amb agències de viatges i amb guies també autoritzats?
Bueno, en principi sí, perquè pot passar qualsevol cosa, però torno a repetir, o sigui, el que marca una mica la normativa sí. És la comunicació que fa a la seva web al Ministeri d'Afers Exteriors. I, per tant, si diu que no recomana viatjar a cert país, és perquè hi ha un cas, no?, amb aquest tema, no? Mm. En el cas que comentes d'Afganistan no hi ha ni ambaixada espanyola, perquè fa quan van entrar els que estan governant ara la van traslladar, no?, a Qatar, no? Que al final la responsabilitat firmat amb un contracte té que ser del viatger que ells collegen en un país a part de les recomanacions que faci l'Agència de Viatges. Mm-hmm.
Per tant, mira, ara que ho estàvem dient ara, Martí, de cara a l'estiu, aquells turistes que, doncs, que vulguin viatjar a certs països, doncs primer poden anar a les pàgines, a la pàgina web del Ministeri i veure si efectivament aquests països on volen viatjar, passar les vacances, doncs bé, són perillosos o potencialment perillosos pel turisme. En aquest sentit, Martí, a hores d'ara, de cara també a aquest estiu del 2024, quins diries que són aquells països on teniu marcats també des del Saló Bitravel en vermell, països que es desaconsella viatjar-hi?
De moment hi ha aquests països com tipus Afganistan, que hi ha molt poc viatgers que demanen aquesta sol·licitud. El tema que va passar, que deies tu del guia d'aquest...
Etiòpia, no?, si no m'equivoco.
Etiòpia, sí, però, vull dir, és un país recomanat, estaven filmant i, bueno, va ser un cas excepcional en aquest sentit, però vull dir que hi ha bastants països amb aquest tema que recomana pel possible perill que pugui haver d'algun atemptat o perquè no hi ha la seguretat suficient, no?, i que inclusiu que això convoca que totes les despeses que es puguin generar són a càrrec del consumidor, no?, que va en aquest país, a no ser que hi hagi alguna companyia d'assegurances, que penso que en el cas d'Afganistan hi havia una, que en principi facin les assegurances, que això és fonamental, no?, sempre que viatges fer-te una assegurança, però no saps mai què passarà, no?, però si tenen que repatriar, com en aquest cas, o estiguis ferit o estiguis mort, que ens sap molt greu, no?, aquests casos, doncs vull dir, bueno, totes aquestes despeses no corren a càrrec de l'ambaixada ni del Ministeri d'Afers Exteriors. O sigui, d'alguna manera poden col·laborar en fer els tràmits, però al final totes les despeses van a càrrec del consumidor. No? Mm-hmm.
Deixa'm preguntar també a Netflix, ara fa unes temporades es va estrenar una sèrie, Dark Tourist, que parla precisament de l'afició de molts curiosos a viatjar, per exemple, a zones perilloses o que tenen un passat obscur, com ara, per exemple, Hiroshima, amb altes radiacions, evidentment. No sé si també vosaltres des del Saló Bitravel heu notat que s'està posant de moda viatjar a destinacions, bé, que poden ser potencialment perilloses o morboses pels turistes?
No, al principi no. La gent el que busca, un dels factors fonamentals que busca dintre dels perfils dels consumidors que viatgen és la seguretat, no? Vull dir, jo crec que és un dels principals factors i després, bueno, doncs, ja fer el viatge a mida en aquest sentit i els consells, no?, que tu que tu li puguis donar, no? En principi també hi ha visats, no?, que es tenen que tramitar i que tens que anar, bueno, a les ambaixades del país, no? Pues, bueno, hi ha una sèrie de coses que s'acumulen dintre de la burocràcia i l'operativa dels viatges, no? Però la gent, un dels factors fonamentals que busca a l'hora de viatjar és la seguretat del país.
Mm-hmm. Clar, prioritari, i més ara també ve coneixent aquest combo de notícies, d'aquestes desgràcies, no?, que han passat i ens han tocat tan de prop, doncs suposo que ara la gent encara estarà més alerta. Estem parlant amb Martí Serrate, director del Saló Bitravel. Passem pàgina, va, mirem-nos ara també aquestes vacances i el turisme amb una mica més d'optimisme. Quins destins recomanen per aquest estiu? Perquè, clar, hi ha molta gent, no?, al final acostumem a anar sempre als mateixos destins. Quins destins, potser una mica fora d'allà on va tothom, dels més populars, doncs podem visitar aquests mesos de vacances?
No, s'han recuperat el tema de creuers, vull dir, Estats Units està sortint molt, Amèrica Latina, sobretot
sí.
A Mèxic, Perú, Colòmbia, per exemple, Colòmbia era un país anteriorment que havia tingut molt de conflictes i ara és un país tranquil i la gent, bueno, està fent una gran campanya turística. Sí. Bueno, tot el que és Europa, menys els països estan afectats per la guerra, evidentment, i Egipte també està sortint molt bé en aquest sentit, i llavors, bueno, Àfrica, dintre del tema de Sud-àfrica, de Kènia, tots aquests països surten tranquil·lament i, bueno, pues, d'alguna manera, pues, Canadà també és un país que també és força demandat i també, bueno, pues, com deia, els països europeus i també destinacions nacionals, no?
Carai.
Incluït Balears i Canàries, que això el client domèstic, quan es va donar compte durant la pandèmia, van ser les primeres destinacions a reactivar-se. No?
Clar, no sé si ara, per exemple, ara que tu parlaves de Balears i sobretot de Canàries, aquestes manifestacions que hi van haver també contra el turisme de masses, que també han mobilitzat tantíssima gent a ciutats com Barcelona. No sé vosaltres, des del Saló Bitravel, com veieu i si us afecta d'alguna manera i si també intenteu d'alguna manera desviar els turistes a llocs que no estiguin encara tan explotats.
Bueno, sí, evidentment. El que passa que també la gent busca unes altres experiències, no? Temes culturals, sí. O sigui, temes d'enoturisme, gastronomia. Per exemple, Catalunya és la regió gastronòmica mundial 2025, no? Això de la massificació, bueno, Barcelona és una ciutat importantíssima a nivell de turisme, cada vegada l'estan premiant més, estan dintre de les 5 ciutats que tenen més congressos i en aquest sentit, no? I també es va presentar l'ampliació de la fira, que això farà una afectació de que vingui més gent. I el secret està també en desestacionalitzar, no?
Clar.
Nosaltres crec que tenim turisme de 12 mesos i amb aquests temes de les experiències que busco cada vegada i sobretot en congressos, fires, que hi ha durant els 12 mesos dels anys i d'alguna manera pues, això ajuda molt a bueno, que no hi hagi tanta concentració turística, no?
Escolta, has anomenat aquesta regió gastronòmica mundial 2025, que serà Catalunya, per tant l'any que ve de ben segur que ens sentirem a parlar i molt. Quins diries que són els grans punts, els punts forts d'aquesta capitalitat mundial pel que fa a gastronomia que acollirà Catalunya l'any que ve?
Bueno, ja s'ha fet bastanta publicitat, no? S'està fent bastant d'eco i s'està... Bueno, també hi ha una web dintre de la Direcció General de Turisme, l'Agència Catalana de Turisme, d'alguna manera que et pots afiliar com a empresa turística del sector que siguis, i que d'alguna manera, bueno, pues és important la gastronomia, també el tema de no turisme i també la matèria prima, no? És a dir, ho tenim tot, o sigui, jo crec que som imbatibles i vull dir, la gent ho sap i en principi, bueno, pues això ha fet que sigui escollida Catalunya com a regió gastronòmica mundial 2025, això suposarà un hita més, però vull dir que ja som coneguts, a més és un de les regions que hi ha més estrelles Michelin i grans cuiners i a més també bodegues i cada vegada pues, bueno, pues, tot això pues, va, és una part importantíssima dintre del sector turístic. No?
Recordem que el Bitravel és el saló del turisme més important de casa nostra. No sé si de cara a l'edició de l'any que ve, del 2025, també centrareu esforços en aquesta regió gastronòmica mundial 2025 que serà Catalunya.
Sí, sí, perquè tenim la part que es diu Videlicious, no? Que ja estem amb aquest tema des de sempre, no? Perquè la gent que visiti el salon provi la gastronomia i el enoturisme, i estem en contacte amb la Generalitat de Catalunya, amb l'Agència Catalana de Turisme, per donar-li per fortalesa més una mica aquesta part, que és importantíssima perquè es valora molt i és una part prioritària que la gent està posant dintre dels viatges i de les experiències, no?
I ara, mira, ja que estem parlant, ens hem anat retallant aquest mapa, hem començat parlant del turisme al món, també hem repassat una mica Europa, Catalunya, quines diries que són les regions també de Catalunya, de casa nostra, doncs avui en dia, doncs que estan més de moda? Sí. Fa uns dies també parlàvem d'aquests hotels del Priorat, no?, que estan renaixent i estan tenint tant d'èxit. No sé quines altres regions o comarques catalanes estan vivint especialment un bon moment.
Sí, sí, a més Priorat, Montsant, vull dir, bueno, és preciós, per la part ecològica i la part de gastronomia i no turisme, i d'alguna manera també aquesta regió s'està posicionant també perquè sigui patrimoni nacional de la humanitat. Uh-huh. I bueno, pues, a Catalunya, pues, evidentment, el que més es visita és la ciutat de Barcelona, després la província de Girona, però no solament és sol i platja, sinó que la gent està buscant, pues, uns altres valors afegits, no?, com deia allò, no? O sigui, que events musicals, visites culturals i tot aquest tema, no? I uh-huh. després, bueno, doncs la part del Pirineu també, i les destinacions familiars, i també Tarragona, que recordem que Tarragona és la ciutat de Tarragona és ciutat patrimoni de la humanitat, no?
Sí, home, i ara s'està celebrant el Tarracó Viva, que també és un gran pol d'atracció turística.
Sí, sí, per això et dic que d'alguna manera, doncs, bueno, tenim contingut suficient com per tindre turisme de 12 mesos, que és el que no sigui tan estacional, uh-huh. i que d'alguna manera, doncs, això ajudarà molt amb aquesta massificació que la gent es queixa, sobretot certa part d'associacions veïnals, no, amb aquest tema, però que el turisme representa el 13,4% del PIB, uh-huh. i d'ampliabilitat el 14% directe, i bueno, per tant aporta un gran valor a l'economia, no?
Molt bé, doncs avui hem fet una mica de repàs, del turisme. El turisme, bé, després de conèixer aquestes tristes, tràgiques notícies d'aquests assassinats a l'Afganistan i a Etiopia, hem parlat amb el director del Saló Vitravel, Martí Serrate, sobre això, sobre la seguretat al viatjar i sobre idees, mira, per viatge. Si encara no teniu reservat el vostre viatge per aquest estiu, doncs avui amb el Martí segur que heu tingut un grapat d'idees. Martí, gràcies per atendre la trucada al Fabricació Pròpia, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per la difusió que feu. Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran marica o yonki. Como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Sentado, esperando a que ya...
Bé, el que esteu escoltant és el tràiler de Segundo Premio, la nova pel·lícula del director Isaki La Cuesta, que arriba aquest divendres als cinemes. Segundo Premio, millor pel·lícula espanyola, millor direcció i millor muntatge al Festival de Cinema de Màlaga, és un retrat de la banda de rock alternatiu Los Planetas, que a finals dels 90 doncs, va viure un dels moments més complicats de la seva trajectòria, després que el bateria i la baixista abandonessin el projecte musical. Que tot plegat, us heu d'imaginar coincidint amb la preparació del seu tercer disc, que és un àlbum que va acabar canviant la història de la música a tot l'estat espanyol. Que avui, a 3 dies, Marta Jarque.
Sí, sí.
És que això és important. A 3 dies de la seva estrena a la gran pantalla, és un plaer saludar. Ho farem de cinema, perquè les coses han anat així.
Això és molt indie, eh?
Això és, sí, és molt indie. El director de Segundo Premio, que és l'Isaki La Cuesta, que primer el tindrem per telèfon i després aquí en directe a l'estudi de Ràdio Estel. Isaki, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, Mercè. Bona tarda.
Molt bona tarda. Escolta, tu, és que jo ara ho estava... Clar, dic, és que tu avui estàs de promo de la pel·lícula. Has pogut dinar? Jo ara estava preocupada també si, no, si has pogut dinar.
Hem pogut dinar, sí. Jo pensava que no ho faríem i al final sí.
I al final sí, eh?
Sí, però...
Escolta, molt a favor de fer aquesta entrevista primera, no? Podríem dir per telèfon i després fem com l'arribada teva aquí a Ràdio Estel. Vull dir, això serà de pel·lícula.
Podríem fer una part per WhatsApps, una part amb senyals de fum, és enviar-nos telegrames i cartes, com el... Aquesta és una pel·lícula que passa al segle XX, podem fer-ho en formes del segle XX.
Exacte. A on estàs ara? A quin carrer estàs ara, Isaki?
Mira, carrer d'Entença, amb Mallorca.
Això és aquí a tocar.
Està arribant ja.
Sí, esteu aquí a tocar. No et preocupis, que aquí ja t'hem preparat el got d'aigua.
Sí, un refrigeri.
Sí. 132, 134...
Ja està. Que de res.
Per Jordi.
Escolta, Isaac, ja per preparar, tu que vols un cafè?
Això.
Un cafè amb llet, un cafè sol?
Com el vol?
Un americà.
Un americà.
Ah, mira.
Mira, l'Ester ja t'ho fa. Rapidíssima, l'Ester, ara la coneixeràs. Sí, sí.
La primera entrevista que comença així en tota la vida.
Veus?
Ferim-me alguna
cosa. Veus? Doncs mira, sempre...
Em pregunta Mercè l'Ester si vol sucre al cafè.
Que vols sucre?
No, perquè si em prenc sucre, llavors... penso que puc menjar-me un croissant per compensar. Llavors em... Ja sucre, sempre.
Deixes un raconet, eh?
No vol sucre. Isaki, mira, ara deies que és la primera entrevista que comença així per telèfon i acabarem aquí a l'estudi. Però, clar, espera't, perquè jo et volia preguntar com prova això de baixar des de Girona a la ciutat per promocionar la pel·lícula, tot i que jo diria que ahir vau estar a Madrid en la projecció, doble projecció de la pel·li, música en directe. Això és així o no?
Sí, va ser espectacular. Teníem... Sí, era una cosa que no havíem fet mai i no sabíem de precedents. De pel·lícules de música en directe se n'han fet moltes, sí. Però en aquest cas és que no era la música extradiegètica, sinó que és que era els actors... O sigui, per qui no ho sàpiga, els protagonistes de la pel·lícula, els actors són músics a la vida real, i aleshores a la pel·lícula tot el que toquen quan tocaven viu durant el rodatge. Aleshores ahir era ells fent un concert tocant-lo en viu, sincronitzant amb les seves pròpies imatges de la pel·lícula. I va ser
espectacular.
Pensàvem que seria impossible i ho van clavar d'una manera que va ser molt emocionant. I, sí, dos sales Capitol plenes amb 1.000 persones cada passe i va ser superbonic.
I escolta, i la reacció del públic, quina va ser, Isaki?
Molt espectacular, demanaven visos i van poder... Com una fantasia que teníem amb el Pol,
sí.
que la gent que vagi al cinema pugui cantar les pel·lícules, les cançons, durant la projecció, que sigui una experiència d'un concert, i ahir va ser literal, la gent va acabar de peus ballant...
Tota una festa.
Les cançons, sí.
Isaki, no sé si us estem plantejant, després d'aquest èxit que vau tenir ahir a Madrid, de repetir doncs, aquesta mena de pel·lícula-concert també altres cinemes de tot l'estat.
Tant de bo, sí, està sent una conversa recurrent d'avui.
Veus? És que això és el que et té. Isaki, que sàpigues que ja tens l'Amèrica aquí, eh? L'Esteria de l'entrat, ja ho tenim tot preparat per quan tu arribis. El teu acompanyant, sí. Que vol alguna cosa, també.
Això.
Vols alguna cosa, Ainhoa?
Sí, Ainhoa, què vols?
Em diu que ja s'espavila.
Infusions, tenim de tot, aquí.
El que vulgui.
Doncs, el que vulguis.
Sí. Tot pagat.
Un cafè amb llet, diu.
Un cafè amb llet. Val, doncs un cafè amb llet per l'Ainhoa, també.
Va, oído.
L'Ester, ràpida.
I penseu que això us donarà audiència? Potser descobrim que per comptes de parlar de cinema,
sí?
parlar dels cafès que ens prendrem, potser és el que porta interès a l'audiència.
I sap que això mai se sap, home. Escolta'm una cosa,
jo,
clar.
Jo no sé res, ja t'asseguro.
El què, el què?
que si algú no sap d'audiència sóc jo, o sigui que bueno, creu que descobriu.
Mira, això és el directe, saps? El que vull dir, perquè ara passen 2 minuts, falten 2 minuts per arribar a 3 quarts de 4 de la tarda. Estem esperant aquí a l'estudi de Ràdio Estel l'Elisa Quilacuesta, que està venint en taxi i que està a punt d'arribar perquè de fa res, una estoneta deia que estava, no? I sé que estàveu a Mallorca Entensa i ara suposo que ja deu estar més a prop de la ràdio.
Sí, ara m'heu fet pensar en la pel·lícula que va fer el Will Smith.
Sí.
Recordeu que era un bucle en el que anava demanant un bocadillo vegetal. Vegetal de pollo o vegetal de atún? I la pel·lícula era així tota l'estona, una hora de 3 quarts, es va posar dos cintes.
Sí.
Vam fer això, tot el programa, parlant si demanem un tallat o un cafè llarg.
Un cafè llarg o una infusió. Podria
clar,
ser així,
no? O anar afegint coses a l'americano, sí. Per exemple, de l'Isaki, si volguessis una mica de llet o afegir sí. Qualsevol cosa, pots anar dient.
Isaki, quin títol li posaries a aquesta pel·li?
A quina?
A la que estem fent nosaltres ara, no? A la que dius tu.
Seria solo con leche.
Bueno, escolta, anem a parlar una miqueta de la segundo premio. Mira, clar, perquè tota una generació està claríssim. Sabem que som un grup indi de referència, però potser hi ha algun oient, no, Isaki, que no n'hagi sentit parlar mai. Jo crec que no, però per si de cas, qui diries que són Los Planetas?
Doncs Los Planetas són una banda que va existir, però que podria no haver existit. I això és una cosa que ens interessava molt quan treballàvem el muntatge. Vam fer molts visionats intentant que la veiés gent que eren fanàtics dels Planetas, gent que no sabien ni qui eren ni que existien, i gent que sabien que existien però no coneixien gran cosa, perquè tots ells poguessin gaudir de la pel·lícula, que és l'objectiu. Dit això, més enllà de que poguessin no existir, sí, van existir, però van existir a una època molt remota, al segle XX, una època estranyíssima en la que es tocava per telèfon a ficar monedes en uns aparells que estaven fixes al carrer.
Tu diràs.
I en la que per escoltar música posaves una agulla a sobre d'una cosa de vinil rodona i es podia fumar als bars. Sí, una època del segle XX extremadament curiosa en la que aquesta banda el que van decidir és, en un moment en què tothom feia música amb CDs, amb un so digital netíssim, va haver tot aquest corrent que va néixer als Estats Units, a Anglaterra i després aquí, de començar a fer música distorsionada en la qual el soroll era una forma d'expressió sobre una música molt pop que parlava dels sentiments d'una forma molt directa. Explicant-la el teu dia a dia, ja fos parlar de les teves relacions amoroses, exitoses o frustrades, o per parlar de la drogadicció, o per parlar de què t'ha passat al llarg d'un dia, d'un dissabte o diumenge normal.
Clar, Isaki, com...
El Piolta s'ha creat una identificació molt potent entre els oients i ells, perquè la sensació és que aquests músics que cantaven eren igual a tu, una cosa que amb el Julio Iglesias no passava.
No passava.
Diferent.
Totalment d'acord. Mira, et volia preguntar, i no sé si també és aquesta sensació, no, de Los Planetas, que un grup que ells no s'amaguen de com són d'aquesta manera, no? I això és una mica raravis. No sé com ho veus tu, això.
Sí, potser és això que justament el Julio Iglesias
sí.
Seria aquesta línia d'intentar fer veure que és una persona perfecta i tenen un model de perfecció. Però els Planetas era tot el contrari. No som normals, som defectuosos,
sí.
No cal ni que afinem.
Mira, Isaki, que t'estic veient. T'estic veient per la finestra.
Cap a dalt o cap a baix?
Mira, és cap a baix, mira, tot recte. Ara l'Ainhoa ja està entrant. Tu segueix a l'Ainhoa? Mira, ei,
cuida'l!
Ai, Isaki!
Ja és aquí!
Ja està, ja el tenim aquí. Escolta, doncs...
Anat ràpid,
Ha anat prou ràpid, jo també ho trobo, això. Ai, d'aquí saludant a l'Ester. Ainhoa! No passa res, demanem perdó.
T'ha anat avalat.
Isaki! Bravo! Bravo! Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Escolta, saludem a l'Isaki. La Cuesta, que això també s'ha d'agrair, perquè no tothom accedeix, Marta Jarque. O sigui, i mira,
sí,
la Vanessa...
Sí, en aquestes circumstàncies ja està saludant a tothom, educadíssim.
Home, per favor, a la Paula, al Ferran... Sí, això és per tu tot, que t'ho hem dit, i és de debò, Què? Respirar.
Pobre.
Molt més del que m'esperava, un got d'aigua i tot.
Com a clar, però hem dit, mare meva... Escolta, i és segur que heu parat a dinar o no, Isaki?
Que... Sí.
Eh?
El que no hem fet és dormir. No hem dormit gens, però menjar hem menjat.
Per una bona causa.
Sí, molt bona. Sí.
Ara se fa com estrany, no? Estàvem parlant per telèfon i de cop i volta ara ja mirar-nos als ulls és com estrany. Jarque, on vas?
Però...
Diu que va dinar la Jarque,
pobra. És que jo no he dinat, a diferència de l'Isaki.
Clar. Que la deixem anar a dinar o no?
Home, si em deixeu anar a dormir... Veiem com el programa, que es pot fer el que vulguem.
Tu saps què em passa, saps com es diu el programa?
Bon profit.
Moltes gràcies. Bueno, deixem a la Marta que marxi. És de fabricació, o sigui, nosaltres ens diem fabricació pròpia. Llavors, quina millor manera que et sembla? Vull dir, que ho fem, tot ho fem així.
Amb la vostra personalitat.
Exacte.
Molt bé.
No?
Teniu un tarannà...
Diferent.
Molt bé.
No? Diferent, de fabricació
molt
pròpia.
Molt a favor.
I
sí, perquè tot és molt semblant, tots els programes
clar,
són iguals.
Clar, tots són iguals, no? Mm. I ostres, d'alguna manera, doncs sí, estem en directe, estem amb l'Isaac i la Cuesta. L'Isaac i la Cuesta avui té dia promoció, ve de Madrid d'haver dormit poc, presentat en aquest segundo premio.
Gens.
No has dormit gens. He vingut amb AVE?
Sí. Ah, mira, sí, a l'AVE sí que he
fet
una becaïneta.
Bueno, però avui et podràs descansar o no?
Espero que sí.
Sí, home, sí. Cap a Girona.
Cap a... No, perquè demà tenim promoció molt aviat.
Sí.
I just ara m'ha escrit la Noemí Merlant, que és la protagonista d'Un any, una noche, de la pel·lícula anterior,
sí,
que està a Barcelona. I llavors ens veurem ara de nit, també.
Ah, doncs, pues, bueno, però d'hora a dormir, que si no
espero
demà...
Espero que sí, sí.
Ara ens estaves dient això, no?, que potser l'essència de Los Planetes era el fet de que no s'amagaven ells, no?, de ser com són, no?, de ser com eren, no?
Sí.
I potser és la clau, també, de tot plegat, no, Isaki?
Sí, hi ha un moment que a mi em fascina que apareix a la pel·lícula, que és la primera vegada que tenen ocasió de sortir a Televisió Espanyola tocant. I en un programa, clar, aquella època que hi havia tants pocs canals i que tenia molta audiència. Llavors sí, ells hi van, però els diuen que han de cantar en playback. Mm. I decideixen boicotejar-ho i no canten. O sigui, fan el pallús, fan veure que es mouen, fan veure que... però no mouen la boca. I és una mena de performance radical que en el món del Julio Iglesias faria que els teus fans marxessin...
Diguessin, mira...
Esperitats.
Aquí us quedeu, sí, no?
I, en canvi, amb Els Planetes va ser el contrari. Els seus admiradors van dir, clar que sí, és que no poden fer un playback. Són de veritat. Justament els seus defectes han sigut un punt a favor. Bueno, he conegut moltíssims admiradors dels Planetes que es deien, és que els de la pel·lícula són molt més simpàtics que els reals són uns fills de puta, però que bons que són i com m'agraden. És una admiració pels efectes dels altres perquè ens hi reflectim.
Clar, també ens agradaria preguntar-te avui com és això de fer una pel·lícula, no sobre la realitat, sinó sobre una llegenda, no? Perquè Segundo Premio parla de la llegenda de Los Planetes.
Aquesta va ser l'aposta i la pel·lícula comença dient això, que no és una pel·lícula sobre Los Planetes, sinó sobre la llegenda de Los Planetes, justament per explicar a l'espectador que la pel·lícula no és com aquests biopics que l'estan fent ara, de cada cop i volta, com que el músic o els seus hereus han donat els permisos de les cançons,
sí,
la pel·lícula t'explica la vida de Sant Elton John o Sant no sé què. Mm. Aquí no, aquí s'han enrotllat molt bé, ens han donat els permisos i hem pogut fer el que hem volgut. Però volem avisar que hi ha coses que són veritat, sí, i coses que són totalment inventades per nosaltres i coses que venen de la llegenda, que la gent explica, que et diuen, és que jo con el Jota va ser no sé què. I també és que tots ells recorden coses diferents.
Però Isaac, això fa una pel·lícula així d'aquesta manera, perquè recordem que, clar, tu vas recollir com el guant del Trueba, no?, del Jonas Trueba, que va dir, escolta, jo ho deixo aquí, no?, Isaac, si tu vols continuar, continua, no?
Sí, no va ser continuar... Bueno, sí, una part és continuar...
Bueno, perquè després vas fer el guió de nou.
No? Va fer un guió nou, sí, però sí que és veritat que vam continuar en el sentit que el Jonas tenia la idea de fer la pel·lícula amb músics, de veritat. Això que us explicava abans,
sí,
quan no ens vèiem. I em va semblar una idea fantàstica, que és de les coses que em va estimular, sí, acceptar el repte.
Explica'ns també, perquè en alguna ocasió has dit que gaudeixes més del procés creatiu que no pas del resultat final de les pel·lis, no? Com ha estat aquest procés creatiu, no? Ara que ho deies també, no? Amb aquesta,
sí,
segona vida.
No recordo haver dit això, però sí que és veritat que un cop acabo les pel·lícules no les torno a veure, perquè...
No?
No, perquè què n'has de fer, no? O sigui, en tot cas, a vegades, si veig alguna imatge, ho veig com si fos un àlbum familiar de fotos.
Sí.
I quan penso en... O sigui, és molt temptador pensar en corregir les coses, millorar-les, i crec que quan intentes millorar una cosa que pertany a una època, el que fas és espatllar-ho més, perquè en realitat acabes fent una cosa que no pertany ni al passat, ni al present, ni... O sigui, crec que està bé que les pel·lícules corresponguin a l'època en què les fas, amb les teves capacitats i els teus defectes,
sí,
però que almenys responguin a una personalitat, no? Llavors, per evitar la tentació i el patiment de pensar en tocar-la, no les miro.
I ara ja està.
Sí, i en canvi, aquesta és el primer cop en... potser en 15 anys, que l'he tornat a mirar a l'estrena de Màlaga i l'havies tornat a mirar ahir, i encara... de coses que m'ho passo bé.
Hi ha alguna cosa que agrada en aquesta segona, no?, aquesta segona vegada que l'has vist, que dius, ostres, això ho hagués fet diferent. O no? O estàs satisfet?
hi ha un plano que vaig pensar que amb la figuració no vam estar bé. Que vaig dir, aquí se'ns veu el cartró una mica.
Escolta, també, deixa'm dir també, perquè potser la gent dirà, ostres, Segundo Premio, que tu creus que és una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana, recordem-ho, agradarà als fans de Los Planetes o també apela a tots aquells, no?, que haguem passat per un moment de crisi, no sé, Isaac, com el que va passar al grup de Granada, no?, a finals dels 90.
Sí, nosaltres tenim l'impressió que la història de Los Planetes serveix per explicar coses que ens passen a tots.
A tots.
Per començar, la pel·lícula parla molt de la feina en equip. Nosaltres fent la pel·lícula ens reflectíem molt amb ells. Però és que qualsevol que treballi vosaltres mateixos aquí, que al final si tu fas molt bé, però els que estan a l'altra banda tocant el so no ho fan correctament, ningú s'enterarà de res. I això creen relacions de necessitat mútua, que a vegades, en el cas com els dels planetes, acaben siguent totalment addictives i acaben siguent una història quasi d'amor. També passa molt quan en les relacions professionals són els teus millors amics. Que a mi m'ha passat sempre amb la feina del cine, d'acabar muntant la meva banda, i de cop i volta hi ha moments que dius, hòstia, és que en aquest món que vivim, on passem més temps a la feina?
A la feina.
Llavors és normal que la feina acabin sortint els teus col·legues. Però hi ha moments que dius, ai, no seria millor una relació professional una miqueta més estable? Però comptes de barrejar-ho amb tantes implicacions emocionals i ara m'has dit tal cosa, m'has agradat a tu, jo t'he dit l'altra.
Sí.
Que es va acumulant amb els anys. I en el cas de les bandes de rock and roll, són anys molt intensos i passen tantes hores junts entre assajos, furgonetes, tot el que no es veu als discos, no?
L'han vist, la pel·li, ells, o no?
Alguns sí, altres no. El Jota l'ha vist dues vegades, ja. Li vam ensenyar a Granada, vam baixar a ensenyar-li la pel·lícula quan la vam acabar.
Sí.
Llavors va tornar al Festival de Màlaga a veure-la. L'Eric, la bateria, la va veure la setmana passada, que ens va enviar un missatge de felicitacions. I el guitarrista, el Floren, i la Mai, la baixista que deixa el grup a principi de la pel·lícula.
Que toca, que toca mirant d'esquenes del públic.
Sí, això va ser molt icònic.
Això és fascinant. Moment.
Sí, la gent ho va veure com una cosa extremadament cool i com, hòstia, quins pebrots, la tia tocada esquenes. I ella diu que es queda molt tímida, que inclús quan gravava els discos a l'estudi es posava d'esquenes als tècnics perquè tenia molta vergonya. I aquesta mirada estructura una mica la pel·lícula. Ella comença dient que deixa la banda, que em sembla, de fet, el gest més rockero i més avantguardista que hi ha és el de la Mai deixant la banda de rock per anar a estudiar poesia. Em sembla la bomba. Em sembla Granada, l'única ciutat con nombre de bomba.
Tal qual.
I ella diu això, diu que tocava d'esquenes i que se n'enfotien i li deien, què passa, estàs vigilant que no roben los bafles? Diu, sí, però jo veig el que els altres no veuen.
Clar.
I la pel·lícula està feta així, cada personatge mira cap a un lloc diferent i l'espectador pot compartir aquestes diferents mirades.
Escolta, ens consta que tu els planetes pot ser que els descobrissis una miqueta. O sigui, tu t'agradaven,
sí,
no?
Sí.
T'agraden. Bueno, mira...
M'agraden molt.
Clar, i és el que anava a dir.
La seva música.
Exacte. I perquè al final, no? No sé si els has acabat... No, crec que no, però jo t'ho pregunto. Fins i tot avorrint, no? O no?
No. Ara, avui el tren venia cantant-lo sense ni adonar-me, ja.
Sí.
No, m'agraden molt. A més és que són una banda que segueixen vius, o sigui, no té res de nostàlgia. Segueixen vius, vull dir, no només biològicament, sinó artísticament. Continuen fent discos nous que van canviant i jo no sé per què els vaig descobrir tan tard. No, bueno, perquè el món està ple de coses.
Oh, i tant.
N'hi ha més de les que podem veure.
Anem a recordar, perquè, clar, millor pel·lícula a Màlaga, millor direcció, millor muntatge al mateix festival, Isaki, no sé com ho vau viure vosaltres, no? Clar, jo entenc que va ser com un esclat, no?, d'alegria i dir, ostres, estem fent les coses bé. No sé què signifiquen també per tu, no, els premis?
Sí, va ser una sensació de lleugeriment, sobretot. Sí, o sigui que també amb els anys entens que els premis són una cosa relativa que respon a un jurat molt concret, que pots haver fet pel·lis esplèndides i no tenir cap premi, o pots haver fet pel·lícules extremadament espantoses i fallides i guanyar premis. Igual que amb el públic, no hi ha una correlació gens clara. Però sí que va ser una sensació d'eugeriment i d'alegria amb l'equip, també. Com que va ser una pel·lícula tan llarga, d'alguna forma, es va crear un esperit d'equip molt, molt potent i molt bonic.
Molt xulo, no?
I el fet de compartir-la en aquest moment, com ahir a la nit, han estat moments d'alegria i de plaer.
Deixa'm dir-te res, ens queden 2 minuts, perquè sé que a les 4 has de marxar.
No ho sé, jo aquests dies em deixo que em portin.
Em portant, per la Inoa,
no? Exacte, no tinc ni idea de què he de fer.
Això també és treballar en equip, eh?
Totalment, o sigui, no? Ja et dic, és que no sé el que faig.
Jo sí que et volem preguntar què és el que faràs, perquè no sé si en algun moment t'agradaria també tornar a fer documentals, Isaki.
Sí, ara estic que... Sí, justament abans d'ahir vam entregar la segona versió de guió d'un llargmetratge documental. També, sí, estic preparant un parell de documentals, llargmetratges, i una pel·lícula de ficció, i llavors una sèrie de ficció també. Això és com el que està més en marxa, sí.
Mare meva, i la Rosalía, què? Perquè sí que és veritat que et va quedar pendent.
Sí, això era el... Abans de que la Rosalía ho petés tant, sí. Perquè era evident que ho petaria d'aquesta manera, estava cantadíssim. Ja havia fet Los Ángeles amb el Raúl Refri i estava a punt de treure el... Què era?
El Malament? No, quin era?
Sí, el Malamente, que sí. El disco era el Mal Querer, no?
El Mal Querer.
I jo em vaig imaginar, igual que en un moment donat vaig fer Los Passos Dobles, que era una pel·lícula en la que fèiem un retrat del François Giràs i del Miquel Barceló, com si l'única forma de fer un retrat d'aquests personatges fos convertint-los en diferents personatges. Una mica la mateixa tàctica que va fer el Todd Haynes amb el Bob Dylan, I'm Not There, que deia el Bob Dylan qui és? És un nen que toca blues, de raça negra, és un poeta simbolista, és un personatge de western, és una dona que és la Cate Blanchett, hi havia 5 o 6 actors que feien diferents vessants de la seva personalitat. Doncs aquí ens imaginàvem, una pel·lícula que barrejava ficció, documental, amb la Rosalía flamenca, la Rosalía businesswoman, una pel·lícula que anava canviant d'estils, i això ho parlàvem amb Netflix. I ens van dir, és que no entenem per què voleu tant de pressupost.
Mira, t'haig de tallar. Aquí hi ha el taxi, ja, que t'espera.
La conclusió del conte és que l'algoritme ens va dir que no...
10 segons, que fort.
Que la Rosalía valia 0.
Isaki, gràcies. Que vagi bé.
Ja no puc dir res més.
Ja està. Vinga, informatius i tornem.